Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. L'auditoria independent que l'Església Espanyola ha encarregat per investigar els seus presumptes casos d'abusos sexuals repararà sense límits el dolor causat a les víctimes. Així ho ha anunciat el director de comunicació de la Conferència Episcopal, José Gabriel Vera, en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel, després de ser preguntat sobre possibles reparacions econòmiques.
Yo creo que l'auditoria no tiene, o sea, no se plantea límites, ¿sabes? No se plantea límites de decir, bueno, esto no podemos entrar, a esto no podemos llegar, este punto no lo podemos tocar, ¿no? O sea, hay que ir viendo cada caso, hay que ir viendo cada situación, hay que ir viendo lo que en cada sitio se ve como reparación. Entonces, el planteamiento inicial es, en esto no hay límites.
Respecte a la possibilitat que alguns dels presumptes casos que detecti l'auditoria hagin prescrit, Pere ha assegurat que no es deixaran de banda. Detallat que hi ha casos denunciats a les oficines de les diòcesis que han prescrit des del punt de vista civil, però no des del canònic, i que és a través del dret canònic per on s'investiga. Si hi haguessin casos prescrits en els dos àmbits, Pere ha apuntat que es continuarà amb l'acompanyament de la víctima. El director de comunicació de la Conferència Episcopal ha reiterat que l'auditoria s'ha posat en marxa per fer un pas més en la lluita contra la xacra dels abusos sexuals. En política, l'encara líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha fet que el que segurament sigui el seu últim discurs davant el Congrés dels Diputats. Ha destacat la trajectòria del seu partit i s'ha dirigit a l'executiu de Pedro Sánchez.
Espero que el gobierno se ponga al servicio del interés general, con respeto a las instituciones, a la unidad nacional y a la igualdad de todos los españoles. Porque es a ellos a quienes nos debemos, a nadie más.
En un to clar de comiat, Casado ha fet un discurs on ha apel·lat a la reconciliació i la capacitat de superar enemistats i fractures de la transició.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, li ha desitjat el millor en l'àmbit personal i ha anunciat que no avançarà eleccions generals.
Desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor. Yo les anuncio que el gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. No lo vamos a hacer, porque por mucho que ustedes se han empeñado en lo contrario, este es un gobierno con sentido de Estado. Las elecciones generales se convocarán cuando corresponda. Yo ya le digo que competiremos en base a nuestros méritos y no en base a las debilidades de nuestros adversarios.
Tot seguit i sense aprofitar el segon torn de paraula habitual a la sessió de control, Casado ha abandonat, entre aplaudiments del seu partit, l'hemicicle. Pablo Montesinos, Antonio González Terol i Ana Beltrán, fidels del Partit Popular, també han marxat del Congrés. Recordem que l'encara president del Partit Popular ha convocat per aquest vespre a les 8 a tots els presidents regionals del Partit Popular que ja han avançat que li demanaran la dimissió. I mentrestant al Parlament, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, defensa que no anirà a la conferència de presidents perquè considera que no és útil i no serveix per defensar les necessitats de Catalunya. Des de la Cambra Baixa hi tenim a la Judit Casella seguint tota l'actualitat. Judit, bon dia.
Bon dia. Aragonès diu a resposta del Partit Popular que no anirà a la reunió perquè no serveix per arribar a cap tipus d'acord i creu que no és útil perquè no s'hi negocia res.
Els punts són valoració de la situació Covid, valoració, 5 minuts per cap, vinga, 17, 5 minuts cadascun, i al final és igual el que hagis dit. Aquesta és la meva experiència de les participacions telemàtiques que he tingut.
Per això pensa que no serveix per defensar els interessos de Catalunya.
Gràcies, Judit. I en successos, la Guàrdia Civil ha desarticulat un grup de ciberdelinqüents per presumptament hackejar i robar una empresa de custòdia de criptomonedes. Hi ha 5 detinguts per aquest robatori materialitzat en 6 milions d'euros que hauria tingut lloc l'estiu del 2020. Tot apunta que l'origen de l'atac estaria en la descàrrega il·legal d'una pel·lícula d'un portal de contingut multimèdia pirata. I ara, moment dels esports, amb Sílvia Muñoz.
El Barça ja ha fet pública la llista de convocats per al partit de demà a Nàpols, corresponent a la tornada dels setzens de final de l'Europa League. Xavi ha convocat 21 jugadors sense cap novetat. Memphis Depay, Clement Lenglet i Sergi Roberto continuen lesionats i no podran ajudar l'equip. L'equip que ha viatjat cap a Nàpols aquest matí s'entrenarà aquesta tarda a l'estadi Diego Armando Maradona. Hi ha un quart de set. Xavi donarà una roda de premsa juntament amb el porter Marc André Ter Stegen. La Real Societat, el Betis i el Sevilla també jugaran avui els seus partits de tornada d'aquesta ronda de l'Europa League. Pel que fa a la Champions, avui es juguen dos partits corresponents a l'anada dels vuitens de final. L'Atlètic de Madrid, el Manchester United i el Benfica Ajax. Tots dos partits a les 9. Els de Cholo Simeone no arriben en el seu millor moment. Són declaracions del tècnic Matalassé.
Tenemos la vuelta de Lemar también, que viene del COVID el día de ayer, que es un juego muy importante para nosotros. Carrasco, que está suspendido. Coque, que bueno, no va a estar en este partido porque tiene unas molestias. Y tenemos un equipo que tiene muchas ganas de jugar. Otros compañeros que han esperado algunos esta oportunidad que van a tener para demostrar la capacidad que tienen. Y eso me ilusiona porque siempre genera expectativa.
Gràcies, Sílvia. Això és tot fins ara. Tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
7 minuts ara mateix que passen de les 11, demà és dijous gras. I això què vol dir? Doncs que som a les portes d'una de les festes més esperades de l'any, el Carnestoltes. Doncs sí, el Carnestoltes, que és una de les celebracions més arrelades a Catalunya, té els seus orígens en les velles celebracions romanes i altres tradicions paganes encara antigues i lligades a l'arribada de la primavera. Però, Marta Jarque, clar, durant aquests dies, a partir de demà, ens acompanyaran diversos ingredients.
Exacte, mira, música, comparses, alegria i sobretot moltes disfresses, com avui també a l'estudi s'ha fet palès, ompliran els carrers de molts municipis de casa nostra i avui, a un altre punt de vista, ens preguntem què fa que tanta gent li agradi disfressar-se. Com és que després de tants anys el Carnaval segueix sent una gran festa, no només a Catalunya, sinó a moltes ciutats de tot el món?
Clar, avui hem convidat a una persona que ha dedicat tota la seva vida a la cultura popular. És l'antropòleg social i cultural Josep Fornés, Pep Fornés, que a més, des del 2008 al 2020, en Pep Fornés va ser director del Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona. Molt bon dia, Pep.
Bon dia a tothom.
Bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Escolta, tu et disfressaràs.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
No, tot un plaer. Tu et disfressaràs aquest cap de setmana, Pep? Ets de disfressar-te o no?
Jo sóc de festa. La veritat és que des de petit, com que vaig néixer en ple franquisme i el carnaval estava prohibit a la meva ciutat, Barcelona, doncs la disfressa que teníem era anar a menjar la truita a l'escola el dijous gras. Menjàvem una truita amb pa amb tomàquet i una Coca-Cola. Això era una festa major. Clar. Per una família on érem 8 a casa, saps què vull dir? Era fantàstic. I la veritat és que a l'escola que vaig patir, doncs això era com una liberalitat, una llibertat molt estimada. De fet, el carnaval té que veure també amb les prohibicions. Sempre ha tingut una relació d'estira i arronsa amb el grau de llibertats públiques de les que hem gaudit a casa nostra.
Per tant, és una festa, es podria dir, transgressora, Pep, el carnaval?
Totes les festes ho són. Totes les festes transgredeixen l'ordre de la quotidianitat i d'alguna manera marquen ritualment el pas del temps en el calendari. Però parlar dels orígens del carnaval i parlar del per què la gent encara esclata d'aquesta manera al mes de febrer, aproximadament, és parlar de culte, de cultes molt antics, tu ho has dit abans, i no només de l'època romana, sinó fins i tot segur que anterior, des de que el món és món, i des de que els humans, diguéssim, vivim en societat, que és que és des de sempre que vivim junts i no sabem fer... Diu, junts, junts som una gran persona, per separats som peculiars i prou. I llavors, doncs, no sabem viure si no és d'alguna manera en comunitat, en parella, en família, en colla. Llavors, ens ajuntem en els moments de dolor i ens ajuntem en els moments d'alegria. És que, si no, podríem rebentar de pena.
Total, totalment.
Per tant, el carnaval ens marca un pas del temps després d'un temps, diguéssim, o abans d'un temps, diguéssim, de prohibicions, que és la nostra Quaresma. Ja en parlarem, si vols. Però, bàsicament, és això, és una necessitat humana de celebrar festes amb comunitat, junts. Això ens diferencia molt de les bèsties, eh?
En quin sentit?
No hi ha...
Clar, totalment.
Per exemple, les sípies, els cavalls, no fan festes.
No fan festes, clar.
Bueno, que nosaltres sapiguem. Que nosaltres sapiguem.
Ens humanitza els humans la festa.
No, totalment. Escolta, Pep, però sempre ens ha cridat l'atenció d'alguna manera, no? I mira, t'ho preguntem a tu, que tu ets un savi en la matèria de festes populars, antropòleg. Què fa?
Soc un de tants, no és més que això.
Bé, en tot cas, has atès la trucada del matí a Ràdio Estel. Què fa, Pep, que tanta gent d'una banda li agradi disfressar-se, no? Per què ens disfressem? Però hi ha altra gent que no pot suportar disfressar-se. Com s'explica aquest fenomen?
A veure, hi ha gent que si oculta la seva identitat amb una màscara, ho fa per poder utilitzar la ironia i la sàtira, per criticar allò que sovint està prohibit de criticar. La màscara és una excusa, és una protecció per al qui critica, per al qui fa l'esbroncada, per al qui normalment, si és una sàtira i una ironia com cal, ha de disparar contra... de forma mordaç contra el poder, contra els qui abusen del poder, contra la supèrbia, contra aquells qui fan patir la gent. No és just utilitzar la màscara de carnaval per enfotre-se'n de la gent senzilla i de la gent innocent. La màscara és per combatre la supèrbia, per combatre l'abús de poder, no per combatre la innocència. Hi ha gent que no té res a combatre, potser, i per això li fa nosa la màscara, li fa por que el critiquin. O altra gent li fa vergonya perquè no ha superat, diguéssim, aquesta mena de síndrome d'Estocolm generalitzat en la qual una societat oprimida pot viure. I, per tant, normalment està vista com a una obscenitat la crítica. És aquest el motiu més pregon i més psicosocial que aboca a no emmascarar-se o a no disfressar-se. Jo m'he disfressat de moltes coses. Jo recordo una vegada que em vaig disfressar de làmpara apagada. Amb una còfia al damunt i amb tota una tela negra que em tapava. I em van conèixer per la forma de caminar. Déu meu! Vull dir, és que em van reconèixer. Vull dir, no em puc amagar. És que fins i tot en la forma de caminar et coneixen. Per tant, aquesta màscara és una autoprotecció psicològica per atrevir-te a poder dir les veritats, o les teves veritats, no? És això perquè servia originàriament la màscara. Passar-s'ho bé ho podem fer cada dia.
Sempre, clar.
Ho podríem fer-ho sovint. Però el carnaval és alguna cosa més que una festa transgressora. És el paradigma de la transgressió en la festa. És aquesta el que marca la diferència. No totes les festes són, diguéssim, inclusives. No totes les festes són allò que en diríem dignes de defensa. Hi ha festes excloents. Hi ha festes com, per exemple, el Rocío, la romeria del Rocío, on hi va el Rocío, no? Què dic? La fèria d'abril, perdó, el Rocío. La fèria d'abril, jo recordo un amic de Granollers, que el seu pare era andalús, i deia jo, a mi no me veréis en la fiesta esta
de la fèria, no?
Allí en mi pueblo solo iban los señoritos, per exemple. Eh? Vull dir, en canvi, la festa de les cases andaluses a Catalunya, doncs és una festa molt diferent de la Fèria d'Abril de Sevilla.
Yeah.
Avui també ha canviat la fèria, m'entens? M'explico.
Sí.
Però hi ha festes que a vegades són de maleïda memòria, oi que m'entens?
Mm-hmm.
Hi ha tradicions que no cal conservar.
Pep, sigui com sigui, no? Hi ha gent que li agrada disfressar-se, gent que no ho pot suportar, però seguim sortint any rere any, no?, al carrer per gaudir del Carnestoltes amb la família, amb els amics, el que tu comentaves, no? Es tracta d'una festa molt i molt inclusiva. Clar, en un temps en el que sembla que es perdin també aquests vincles veïnals, no?, de comunitat, el sentiment de comunitat, festes com el Carnestoltes resulten imprescindibles per a la convivència, no?, potser més que mai.
Tu ho has dit, es nota la revifalla de les festes després dels confinaments d'aquesta terrible pandèmia. És evident. L'altre dia, per exemple, al mes de gener, al barri de Gràcia es va tornar a celebrar la festa dels Foguerons, la revella mallorquina Gràcia, Sa Pobla Gràcia. Va ser una invasió absoluta de festaires que van tornar a omplir els carrers de festa. Gairebé et diria que jo, que la vaig començar amb Antoni Torrents a Gràcia, em vaig fer creus, estàvem impressionats a veure com la gent tornava als carrers d'aquella manera.
Sí.
La gent necessita la festa, ens cal la festa.
Bé, de fet, jo, Pep, visc a Plaça Virreina i sóc testimoni gairebé cada setmana de les festes i festes que es fan al barri, que s'hi organitzen, no? No sé si Gràcia podria dir que és l'epicentre de la festa de la ciutat de Barcelona o a la resta de barris també està en aquest ritme.
No ens passem, Gracienca, que ens escolten els vilanovins, els vilafranquins i els sitgetans.
I de fet, no, ens estan escoltant, Pep?
No, ens estan escoltant.
Ens estan escoltant.
Visca Vilanova, visca Sitges.
Ara, i també visca Solsona. Que jo també
no, però a nivell de barri sí que és veritat que i a les places de la vila, pràcticament cada cap de setmana, tant si tens ganes de festa com si no, n'hi ha.
Sempre hi ha festa, Gràcia.
Sí, fins a tard. Vull dir que...
Sí, a vegades és pesadet haver-ho...
Escolta,
jo, per exemple, sóc d'aquells que me'n vaig a dormir aviat, eh?
Sí.
Tot ho he de confessar. Però a mi no em molesta sentir la festa,
la
quan
festa,
és una festa.
Rima, sí.
Altra cosa és tenir un bar a sota casa que fa soroll cada nit. Això és diferent. Dius, home, que et passin un tant, oi que m'entens? Vull dir, si fan negoci, que reparteixin entre tota l'escala. Ara, una festa popular on veus que la gent s'ho passa bé, jo tota la vida, i mira que em faig gran, eh? Però continuo veient amb bons ulls, tenint empatia amb els festaires. Perquè penso que ens cal que hi hagi gent que s'ho passi bé, que disfruti, que no tingui males intencions, que tingui ganes de gresca i no ganes de bronca. Mm-hmm. Això és absolutament necessari, indispensable en la nostra societat. Massa notícies terribles tenim.
Ja tenim.
La gent s'ha d'estimar, la gent ha de passar-s'ho bé conjuntament.
Totalment.
Ha de ser humana.
Pep, justament, ara clar, ens estàs... no? Ens agrada molt doncs, mm-hmm. que ens facis aquestes paraules, perquè clar, et volíem preguntar...
És una apologia de la festa.
Clar, fins a quin punt, no?, ens enriquim, s'enriqueix la societat d'aquestes festes? Per què és important celebrar?
Perquè desdibuixa la diferència entre rics i pobres, entre el dia i la nit. Perquè ens permet celebrar i compartir tots els marges, aquell espai liminar, que el pobre es confon al ric, el ric amb el pobre, el gras amb el magre, el guapo amb el lleig. És important, no només amb la foscor de la nit, sinó a plena llum de la nit i a plena llum del dia, no amagar allò que comunament es diuen les vergonyes. No ens hem d'avergonyir de ser persones humanes. Hem de poder compartir, hem de dir el que pensem, hem de poder compartir la festa, compartir la vida, amb tot, tant amb l'alegria com amb el dolor. Per això fem dols, per això fem carnestoltes, per això fem festes majors, cercaviles, rues o barçots de diables. Per això ho fem, perquè som humans. Altrament, seríem una mena d'éssers dominats, una mena d'éssers assilvestrats. Jo penso que la civilització i la cultura té més a veure amb la transgressió i la crítica que no pas amb l'obediència.
Avui estem aquí amb Josep Fornés, amb Pep Fornés, que és antropòleg i escriptor. Estem parlant del Carnestoltes, no? Demà és dijous gras. Fixa't, mira, Pep, no anaves mal encaminat perquè deies fa uns instants, visca Vilanova, no?
Sí.
Hem saludat també a la gent de Solsona. Doncs, clar, en Pep, òbviament no va mal encaminat, perquè aquests dos municipis tenen un fort arrelament en la tradició del Carnestoltes, estem parlant de Solsona i Vilanova, i per això, avui, Pep, clar, ja ens acompanya a l'altre costat del telèfon, d'una banda l'Eladi Sánchez, que ell és membre de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona. Molt bon dia, Eladi, tot
bon
a punt?
Dia.
Com estem? Tot a punt per la festa, Eladi?
Molt bé, sí, tot a punt, moltes ganes. Aquest cap de setmana previ ja vam fer alguns actes de carrer,
començar,
vam veure
no?
que la gent... Sí, sí, en té moltíssimes ganes.
Tenia ganes i de ben segur que ho estaven esperant. I també aquesta hora ens escolta el Joan Ignasi Gómez, que és comissari del Saló del Carnaval de Vilanova i la Geltrú. Bon dia, Ignasi. Joan Ignasi.
Ai, bon carnaval a tothom.
Igualment, clar, suposem que també enllestint preparatius, no?, per la gran festa.
Bé, de fet, el carnaval a Vilanova va començar dissabte passat i durarà fins dimecres de cendre, per tant, nosaltres ja estem en plena voràgina.
Doncs, Pep, si ens acompanyes, Marta, fem una petita rua, doncs anirem fent salts des de...
Marta, jo us he de confessar que des de Gràcia sento el Xachi de Vilanova, la mar de bé, però no sento l'Eladi de Solsona. Deu ser que cau més lluny.
Home, això no pot ser. A veure, mira, li pregunta... Mira, doncs ja fas bé, perquè començarem preguntant-li a l'Eladi, a veure si Pep l'escoltes millor. Eladi, escolta'm, qui s'hi trobaran en els que deixin pujar, bueno, els que anem fins a Lleida?
Doncs s'hi trobaran actes per tots els públics, començant pels ballets dels gegants, per als més petits, per al públic més familiar, i també tindrem molta festa, molt carnaval de carrer, el dissabte de carnaval, que és el dia més intens, tindrem la típica rua de comparses, després també la penjada del ruc, la mítica penjada, i molts, bueno, molt concert, molt carnaval de carrer.
Uh-huh. Pep, ja ho tenim solucionat, eh? Que no l'escoltaves, no, l'Eladi? Sí, mira...
I a més, si me l'envies a Lleida, encara cau més lluny.
Escolta, no, l'Eladi ens comentava que, clar, aquestes festes, sobretot el Carnestoltes de Solsona, no?, destaca per la penjada del ruc, per el Carnestoltes dins del carrer. Pep, aquesta és la prova que una mateixa festa, no?, es pot celebrar de maneres diferents.
Es pot anar a la Mare de la Font, un restaurant excel·lent de Solsona, es pot menjar, es pot beure, es pot cantar, ballar i desfilar pel carrer d'una forma col·lectiva. Jo recordo un pròleg d'un llibre de carnaval que vaig fer per Solsona i em va encantar investigar i conèixer una miqueta més en profunditat tot el que s'amaga al darrere del carnaval a la ciutat de Solsona. I tinc forces amics també i gent que hi treballa. I la veritat és que, és d'envejar el carnaval de Solsona, perquè ha aconseguit mantenir aquella autenticitat d'una cosa antiga i viva i aquella vivor de la cosa fresca i renovada de cada any. Mm. Per tant, només cal elogiar i felicitar la gent de Solsona pel seu extraordinari carnaval.
Eladi, a Solsona teniu un programa d'activitats carregadíssim, que de fet, com bé ens has explicat, vau començar oficialment el 18, no?, de febrer i s'allargarà fins al 2 de març. Però per tu, quin és el moment més celebrat d'aquests intensos dies de festa a Solsona?
Més celebrat?
Sí. Quin és el moment que la gent ho està esperant, no?, ara que heu fet aquesta prèvia, aquest cap de setmana passat? Què és el que més es comenta? Què és el que la gent, no?, de Solsona i bé, de tota la gent, doncs, que es desplaci fins a Solsona aquests dies estan esperant, amb més ganes?
Jo diria que cadascú té com el seu acte preferit. Per exemple, molta gent li agrada la penjada, potser, o els gegants. A mi, en el meu cas, el del que tinc potser més ganes és el del dimecres, que és el dia que els solsonins vivim més intensament, perquè és l'últim dia, és el dia més emotiu, on hi ha també la despenjada, surten tots els gegants fent el passacarrers, i és com... No sé, els solsonins el veiem molt intensament aquest dia. Uh-huh.
Doncs, Eladi Sánchez, membre de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona, moltíssimes gràcies per entrar en directe aquí al matí a Ràdio Estel i que tingueu un feliç Carnestoltes, que continuï la festa, Eladi.
Moltes gràcies. Salut i carnaval.
Vinga, doncs nosaltres continuem amb aquesta rua improvisada avui aquí al matí a Ràdio Estel. Fem cap a Vilanova, perquè allà doncs, ens escolta el Joan Ignasi. Joan Ignasi, a nosaltres, bé, amb la Marta, no?, ens hem informat, i a la vostra pàgina web vosaltres dieu així tal qual, Vilanova no és un carnaval vulgar. Què té de diferent la vostra festa?
Mira, moltes vegades pregunten si el Carnaval de Vilanova és el millor carnaval del món. I diem que no, que el Carnaval de Vilanova és el millor carnaval de Vilanova del món, perquè no n'hi ha un altre com el nostre. El carnaval a Catalunya, a la nostra manera d'entendre, és pràcticament mort, perquè la majoria de carnavals els organitzen els ajuntaments. Si em diràs tu, un carnaval organitzat per l'Ajuntament, quin sentit té? Que és la societat civil, federada i associativa, qui organitza el carnaval. L'Ajuntament paga i calla, i ajuda, però paga i calla, que és el que ha de fer. I a Vilanova el que tenim és un carnaval que té reminiscències doncs, del segle XVIII i XIX, que és quan la ciutat es fa gran. És un carnaval que no s'ha perdut mai, ha superat el franquisme, ha superat les guerres carlines, ha superat pandèmies, i que entronca amb una festa tradicional. Qui s'imagini un carnaval amb una rua, és a dir, tu dius que fèiem una rua, una rua a Vilanova no passaria perquè a Vilanova no hi ha rues, perquè el carnaval és un carnaval autèntic català, l'únic de Catalunya, ho tenim així de clar. És un carnaval tradicional amb tota una sèrie d'actes. Hi ha disfressa, hi ha màscara, la disfressa exalta la personalitat, la màscara l'amaga, nosaltres som més de la màscara, de la sàtira, i òbviament diumenge de comparses, aquest diumenge és el dia elegant on surten les comparses de Vilanova, més de 9.000 parelles ballant pels carrers amb més de 100 bandes de música, llançant caramels i armant una batalla entre elles. Una cosa molt important, el carnaval és el nom de la festa, el Carnestoltes és el personatge, el rei del carnaval.
Tens tota la raó. És així, oi, Pep?
Sí, sí, sí. El que passa que és com, això és com allò del caga-tió, no? Vull dir que al final hi ha... O els Nadals, clar, que ens fa tanta ràbia a la
sí,
gent que
tió,
ens agrada
no,
les festes
tió,
que ho canviem tot. Mm. Sí, anava a dir, home, a Vilanova, què he d'afegir del que ha dit el Xachi? Vull dir, Vilanova és el carnaval del món, és el rovellet de l'ou, allò, no? Els de Sitges que em perdonin, eh? El xató...
Sí, perquè,
sí
escolta, sempre això, hi ha com un pique, no? Un duel,
hi ha,
Joan Ignasi?
Divertida. Sí, aquí hi ha una cosa molt divertida.
A veure...
A Catalunya el que es dona és... Hi ha dues festes que coincideixen alhora, com si fos la Castanyada i Halloween,
sí,
que són la mateixa nit, però són festes diferents. La majoria de carnavals a Catalunya estan fent les rues, no? Aquestes disfresses que exalten la personalitat, bafles darrere d'una carrossa. En canvi, a Vilanova continuem fent el nostre carnaval, el català. És a dir, la festa del carnaval contra la festa de les rues. A Sitges tenien un carnaval igual que el nostre, perquè el Garraf havia tingut una tradició molt gran de carnavals gràcies a la seva pujança econòmica del segle XIX. I van triar aquesta festa per expressar-se. Sitges, després de la Guerra Civil del franquisme, no va optar per recuperar aquest carnaval tradicional i es va decantar cap a la banda de l'espectacularitat de les rues. En canvi, Vilanova és que ni durant el franquisme ho van perdre. Per tant, qui es vulgui imaginar el carnaval de Vilanova, hi ha moltes coses, jo no els les podria resumir en 30 segons, però el que hauria de fer és imaginar-se més aviat una festa major tradicional amb els seus àpats, amb les seves colles, amb els seus grups, que no pas un carnaval. Una festa tradicional, aquest és l'únic carnaval declarat festa patrimonial d'interès nacional, vull dir que té aquest reconeixement com una festa interessant a nivell etnològic.
Clar, Pep, i d'on ve? A veure si tu ens pots... El Joan Ignasi ja ens ha fet una mica de pinzellades, eh? D'on ve doncs, aquest origen, no? D'aquest duel entre Vilanova i Sitges. Però on neix aquest punt?
Però això és una cosa antiga com el temps, vull dir, els veïns se les foten sempre, vull dir, sigui pel que sigui, per qüestions territorials, perquè tu m'has fotut el tros, aquí m'has envaït la vinya, o aquí, doncs, els del costat són més guapos, però s'hi acaben casant, saps? S'enamoren els uns dels altres. L'amor i l'odi entre pobles veïns, diguéssim, és així. Vilanova de Cubelles és un gran país, m'explico? És una terra molt, molt ben parida, que té festes magnífiques i on les dones porten mantons de Manila, no com a Barcelona, que eren els homes els que els portaven. És un món al revés.
Fixa't. Joan Ignasi, tu ja saps de què et disfressaràs o no?
Jo no em disfressaré.
Com pot ser això?
Bueno, els vilanovins ho decidim a última hora.
Molt bé.
Disfressar-se no seria el més important del Carnaval de Vilanova.
I què és el més important del Carnaval de Vilanova?
Hi ha moltes coses, eh? Per exemple, avui hi haurà tot un concurs de vídeos satírics, demà és la xatonada, la merengada, són uns àpats amb família, amb els amics, és una mica la nit de Nadal dels vilanovins, eh? Dissabte passat va ser el Cap d'Any, on tots anem de trajo corbat i bandó de venir a ballar a les sales nobles, i demà serà com una mica la nit de Nadal, ens ho trobarem per menjar xató, truites i merenga, i tirar-nos-les pels caps. Divendres arribarà el rei, serà rebut a la ciutat, i el diumenge sortiran les comparses, que és el més important. Tota la societat treuen les seves banderes amb els comparsers darrere, vestits, no disfressats, de comparsers, amb l'uniforme de candidat i les dones amb vestit, amb mantó de Manila. Mantó de Manila és una peça molt important. Passa d'àvies a netes a Vilanova. És una peça del patrimoni familiar que en família té un mantó de Manila bo. I que sortiran doncs aquestes 8.000, 9.000 parelles a saltar pels carrers de Vilanova, enfrontar-se entre elles, i que es donaran cita a la plaça de la Vila per fer la guerra de carmels. Dilluns sortiran els coros, que canten cançons satíriques, més de 20 grups, amb una qualitat excepcional, amb el mateix origen etnològic que les xirigotes de Cádiz, les antigues estudiantines, i el dimarts sortirà el Vidalot, una comparsa d'intercanvi de parelles que llença ordi al seu pas pels carrers i després acaba germinant. Al cap d'uns mesos Vilanova sorgeix per les rajoles de l'ordi que es llença a les cases i pels carrers, i dimecres enterrarem el rei. Però i les detalls que em deixo, jo que sé, diumenge a la tarda, les danses de Vilanova, una de les danses vives més populars de Catalunya, que ballen un noi i dues noies a la plaça de les Coles al vespre. Hi ha tantes coses que són que si estiguessin perdudes, si no fossin vives, caldria fer un museu per ensenyar-les. El Carnaval de Vilanova no és un museu perquè tot el que hi passa és viu.
És viu, no? Està molt viu. I amb aquesta intensitat i aquesta passió que ho expliques, Joan Ignasi, de ben segur que serà tota una festa. Comissari del Saló del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, bon Carnaval, Joan Ignasi.
Hola a tothom.
Una abraçada ben forta. Escolta, Pep, ens ha cridat l'atenció, res, només preguntar-te, i ja per acabar, que no, Marta, que el Carnestoltes arreli, no?, alguns pobles i ciutats més que en d'altres, no? Ara posàvem l'exemple de Solsona i Vilanova.
Bueno, els llocs... A tot arreu va estar prohibit durant el franquisme, eh? Vull dir que no és una cosa... Però en alguns llocs més que d'altres, Barcelona va estar estrictament prohibit. Cádiz, després de la guerra, perquè una comparsa se n'havia fotut, havia fet burla del capellà, del bisbe, tota la comparsa va ser afusellada. Vull dir que són coses molt serioses.
Sí, sí.
A Vilanova i la Geltrú, el pare del meu i el nostre estimat Miquel González, que ens va deixar aquest any passat, el greller dels grellers de la cort, una gran persona i un immens músic, una persona molt intel·ligent, m'explicava que el seu pare, a Vilanova, la Guàrdia Civil el anava a buscar a casa i el mantenia detingut preventivament, com a tanta i tanta gent de Vilanova i de Sitges, abans de que comencés el Carnaval. Per tant, a tot arreu, a Catalunya, no a Tenerife, però a Catalunya sí, el Carnaval va estar prohibit. Per tant, hi ha pobles que no només van perdre el Carnaval, van perdre les cançons de Pandero, van perdre els balls de bastons, van perdre les ganes de cantar i les ganes de fer festa durant la llarga postguerra de la dictadura franquista. Per tant, anar disfressat, anar emmascarat al Carnaval, avui en dia gairebé és un acte de justícia poètica.
Carai, doncs amb aquesta justícia poètica que ens ha transmès en Josep Fornés, Pep Fornés, antropòleg social i cultural, moltíssimes gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a totes vosaltres.
Vinga, que nosaltres seguim avançant, Marta, no treguis la perruca. Ja te l'has tret, o no?
No, que no ho veus.
No, ja ho veig. Fem una cosa, marxem res. Breument a publicitat, aquí al matí, i a la tornada ens esperen elles, amb majúscules.
Ep.
Fins ara.
Ràdio Estel.
Cuida's Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats pal·liatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuida's Week Barcelona. Driving values forward.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Radio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Avui no sé què em passa amb el... Sort que tinc l'aigua aquí al costat. Mira, saps el dia, Txell? El dia que et diuen xerra poc, jo xerro més del compte, saps? Fins i tot la quan el sí, pilonet està apagat.
Jo també pensava...
Com si no hagués fet ràdio mai.
Jo, com que aquí sóc la que menys en sé, no he gosat dir res. Estic, però dic que raro, la Mercè sí que tira milles ràpid.
Sí, m'ho està passant molt bé.
Estàs guapis. Esteu les dues superguapes. Perquè els oients no ho veuen. No, espero que sí, que sí, facin fotos i es posin... Sí. Okay, la noia de xarxa.
Ja estem a Twitter i estem a Instagram.
Els teus desitjos són ordres. Mercè Mondelo, que ens escolta.
La Mercè, perquè trobo que esteu guapíssims.
Ja estem a Twitter.
Tu creus que ens afavoreix?
Esteu molt guapes. Bueno, esteu guapes sempre.
Gràcies.
La secció d'avui va una mica d'això, eh? De,
sí, d'on està la bellesa?
De reivindicar-nos com a belles amb B baixa i amb tot, no?
Exacte.
Per cert, hem intentat que Txell Esteve també, doncs, com ens deia el Pep Fornés, no? Que aquesta festa inclusiva, no?
Estàs dient, hem intentat que Txell Esteve es disfressi, clar, el que m'heu ofert és això. Això és un cap de porc.
Una mascareta
guapes.
Cap de porc, clar.
Però és boníssim.
Què?
Home, no.
No t'animes?
No, perquè, a veure, vosaltres aquí tan estupendes, rosetes, amb una perruca, i jo amb un cap de porc, no. El cap de porc el deixem aquí.
Mira, si teniu curiositats, és que encara no ho heu fet, entreu al Matí Estel, al Twitter, oi, Mercè Mont Delo, i allà doncs, podreu veure
s'ha penjat a tots.
Com estem avui amb l'Olga i tot l'equip. Per cert, Txell, va, ens situem, no?
Ens situem. Parlàvem d'aquesta bellesa, no?, tan relativa. Doncs avui ho fem començant parlant d'una gran dona, també, per mi molt bella i estupenda, que és Emma Thompson, no? Recordeu, segur que heu sentit a parlar la setmana passada en una roda de premsa de presentació de la seva, de la pel·lícula que protagonitza, Good Luck to You, Leo Grande. Li preguntaven per la dificultat més gran que havia tingut en aquesta pel·lícula, no? Que havia sigut el més difícil que havia hagut de fer. I responia això.
Because we're not used to seeing untreated bodies on the screen, we're only used to seeing bodies that have, you know, been trained to out of all, you know, something that I knew that Nancy wouldn't go to the gym. She would eat too many biscuits, you know, she would have a normal body.
Ella parla de cossos normals, de com és de difícil plantar-te davant del mirall, que sempre que et plantes no et mires i ja està, sinó que fiques la panxa cap endins, et poses de costat...
Clar, i per què passa això? Perquè no estem acostumats a veure la pantalla ni a la tele ni al cinema cossos normals, naturals, sense cap mena de canvi, no?
De retoc, de filtre...
Llavors, ella va ser molt taxativa, no?, que fins i tot es va aixecar i tot, i em va agradar molt perquè realment era molt vehement, no?, que deia, no puc estar quieta davant del mirall. A les dones ens han rentat el cervell, perquè ho diem al nostre cos, no? Tot el que ens envolta ens recorda com d'imperfectes som, ho diem al nostre cos tota la vida, no? Que pot semblar molt bèstia dit així, però en certa manera té molta raó, no? Ens ensinistren, no? I ens eduquen amb tots els inputs que ens arriben a que, bueno, estar eternament insatisfetes amb el nostre cos, sigui quin sigui aquest cos, no? No sé què en penseu d'això, però...
Que sé, jo estic completament d'acord. Completament d'acord, i tenint una filla que està a la preadolescència, me n'adono com les noves generacions igualment els arriben aquests missatges de no estàs prou guapa, o de dir, però per què portes la mascareta? No, és que tinc el nas vermell, o és que està refredada, o però és que no em queda bé. Com pot ser això?
És tremendo,
sí. I com van calant aquests missatges, i això que tenen un entorn que els va dient que tot és maco, que tot pot ser maco, i que sí, ens però hem de mirar amb uns altres ulls i estimar-nos quan ens mirem.
Aquest entorn està molt bé, però no és suficient. Per què? Perquè lluita contra, tu deies ara, contra una xarxa que s'ha colat per tot arreu
durant
segles, no?
Contra l'univers.
I un sistema que és aquesta mirada de l'altre, no? I aquesta mirada de l'altre està construïda sobre uns fonaments totalment tòxics, no? Patriarcals, etc.
A mi, òbviament, o sigui, el discurs d'Emma Thompson, aplaudiment absolut, però a mi també de l'Emma Thompson, perquè, clar, això va sorgir d'una pregunta, no?, que li van fer en aquesta presentació d'aquesta pel·lícula, i la seva naturalitat, com li va sortir de dins, no? I un discurs que és això, no? Que tots pensem, no?
Clar, I que hauríem de normalitzar, no? Hauríem totalment de poder dir, hola, soc Txell Esteve, tinc aquesta edat, 42 anys, i què tal? No hi ni vella ni jove ni res. Tinc cel·lulitis, tinc, m'entens? Tot pèls, el que sigui, no? I no ho fem, això, no?
No ho fem.
Fa uns dies, parlant d'això de cel·lulitis...
Això no ho has gravat, oi, Mercè?
A mi em deien, què és això, no? I jo li deia, això és el meu cos, a qui m'ho deia. I li deia, sóc una dona que està acceptant la transformació del seu cos, perquè ja tinc una edat, sí, que són 4 més que la Txell, 46, i que la gravetat, sí, a no ser que estiguis tot el dia al gimnàs, que no és el meu cas, doncs exerceix el seu pes cap a baix, no? I aquest procés d'acceptació és curiós, però encara que tu tinguis claríssim que el vols fer, constantment reps missatges que et diuen és que no hauries d'estar tan tranquil·la, amb cel·lulitis.
Que és aquesta pressió estètica, no?, que estem
sotmeses. Ara que estem sotmeses totes, amb major o menor grau de consciència, totes estem sotmeses a això, no? És molt trist, no?, en el fons. Però, bueno, és molt important que persones com Emma Thompson, no?, que al final són... També és veritat que totes les dones estem sotmeses a això, però hi ha sectors molt més cruels, no? Evidentment, les actrius, jo crec que s'han donat la palma, no?, però la moda no cal ni dir-ho, perquè és potser un dels sectors més cruels, no?, en aquest sentit.
Amb... La televisió, també.
I la televisió.
Mira el perfil dels presentadors, des de mitjanes d'edat, aspecte físic, si respon o no a cànons de bellesa, i mira el de les dones que hi ha a la televisió, la majoria. Quines mitjanes d'edat hi ha?
Bueno, i les que sobrepassen aquesta mitjana que podríem dir vella, no?, de 55, tipus Emma Thompson, no? Bueno, no hi ha dones de 55 o de 60, i les que hi ha, que són molt poques, no ho sembla, és a dir, tenen una resistència a envellir brutal, no? Podria ser una Rosa Quintana, per exemple, no sembla l'edat que té.
Mira, tot just ahir estàvem parlant amb Comandos Senyores aquí al matí a Ràdio Estel, no? I també ens parlaven d'això, no? D'aquest, quan arribes sobre les actrius, no?, a una franja d'edat en què, clar, no hi ha papers per elles, no? I es troben com amb aquest estereotip, no?, de que s'ha de trencar això, no? Perquè
han de fer d'àvies, no?
Clar,
han de fer
d'àvies, no? Sí. Però, Txell, avui a elles ens volies doncs, posar exemples,
no? Seríem aquesta pressió estètica que moltes actrius, cantants, doncs, han hagut de tenir, no?
I de
sobreviure,
no?,
una miqueta amb això, no? Hi va haver un cas sonadíssim que, per coses tan simples com un tall de cabell.
Vaja, crec que em puc fer una idea,
Escolta, em vols dir que no t'assembles a la Britney Spears ara amb aquesta perruca? Perdoneu, l'insist, però hem començat la secció dient m'assemblo algú, podria ser Britney Spears.
A mi no me la recordes.
Sí, tu creus?
Podria ser, sí. No sé. Bé, bueno, el cas de...
Podem fer una enquesta, una d'elles, no? Britney Spears.
El cas de Britney Spears, no sé si el recordeu, el 2007, sí, quan sonat. Es va rapar el cap, no? Allò va ser molt bèstia, perquè va sortir a tot arreu. La persecució, la que es va veure sotmesa aquesta noia per rapar-se el cap, que se la va titllar de tot, no?, de problemes de salut mental, que potser ha tingut o no, Però sense entrar en la seva salut mental, encara que tingués problemes de salut mental, té tot el dret de poder-se rapar, no?, una tarda en una perruqueria i dir rapar amb el cabell, no? La de portades que va ocupar això, i encara avui, tants anys més tard, no?, se la recorda molt per aquell moment, no?, que la van titllar de tot. Altres exemples, Emma Watson, l'actriu de Harry Potter, que va estar molts anys mantenint un pentinat
una mica, doncs, no perquè l'obliguessin, però per mantenir aquest paper, no?, a Harry Potter, quan va acabar, el primer que va ser tallar-se cabell supercurt. També va ser sotmesa a un judici de si estàs guapa, no estàs guapa, perquè te'l talles, perquè te'l deixes de tallar, no? Kate Winslet, 46 anys té Kate Winslet.
És de l'any bo.
De l'any bo, exacte. Del segon any més bo, no? Perquè el primer és el meu. Aquesta superactriu, que a mi també m'encanta, que ara és protagonista de...
Cada vegada ens agrada més, eh?
D'aquesta, sí, d'aquesta sèrie...
Per tot el
sèrie...
que fa a la pantalla i fora la pantalla.
A mi m'encanta, sí. Aquesta sèrie de Mare of Easttown, jo sempre en surt Mare of Nostrum, Mare of Easttown, que no sé si heu vist, però
sí,
està molt bé.
L'hem vist.
L'actriu va rebutjar el cartell promocional de la sèrie fins a 3 vegades, em sembla. I el va rebutjar perquè li treien les bosses, les ojeres dels ulls, no?, i les arrugues. I ella deia, no, tornem-ho a posar, no vull que em tragueu res, o sigui, vull sortir amb tot el que tinc, no? I a més, per aquesta sèrie també és important això, no? I no només va demanar això, sinó que en una escena on hi havia un nu, o una escena més sexual, el director li va dir, tranquil·la, que aquesta panxa que sobresurt per aquí, aquest mitjà, ja ho arreglarem, no? I ella va dir, ni t'atreveixis a fer-ho, és el meu cos i és així, no? Clar, la reflexió que també està bé és que la Kate Winslet és productora d'aquesta sèrie, no?
Ella s'ho pot permetre.
Clar, per tant, ocupa un espai de poder o de decisió on sí que pot plantar-se i dir, no, senyors, això clar, no ho vull, no? No és el cas de, potser
decidir,
de la majoria,
no?,
de dones, sí, no?, que es veuen sotmeses a aquesta manipulació.
Però hi ha altres dones que s'han vist sotmeses a aquesta manipulació i han decidit, també han tingut l'oportunitat, però que es convertien en productores i creaven la seva productora com la Reese Witherspoon. Però també m'has fet pensar ara la Imma Cuesta, abans, sí, de la pandèmia, sí, fa anys, que era la portada de Les Moda del País, el suplement de moda, i el que va fer va ser a les xarxes, li van treure una mica de maluc
i de,
a la foto.
I de braços.
És veritat,
i
ho va reclamar, no?
I va penjar la foto a xarxes del resultat, quan li havien fet la foto, i el resultat de la portada, i va dir, tot això és meu, torneu-m'ho, per favor.
Clar. Això és molt important, no? Això que pot semblar un acte més de xarxes o de marketing, és importantíssim que ho facin algunes actrius, no? Us he portat una foto d'una de les portades de Vanity Fair, de la Nicole Kidman.
Ostres.
54 anys.
Sí. És actual, aquesta portada.
És actual, és actual.
És d'ara, aquesta.
És d'ara. Uh-huh. Ha rebut moltes crítiques, eh? Més enllà del judici, no? Que aquí, evidentment, no entrem en cap judici, sí que és, fa al·lusió, no?, aquesta reflexió que us deia de la negació a envellir, no? Aquesta resistència a fer-se gran, que també ens ve donada, jo penso que molt de fora, no? Per sort hi ha actrius que han arribat també a una edat, doncs, de 60, més de 60, no? Meryl Streep, Susan Sarandon, no? Són aquestes dones que quan han pogut, sí, també han fet aquesta reivindicació, no? De dir, escolta'm, jo sóc una actriu gran,
sí,
potser fer-se gran no és fàcil, perquè segurament no ho és, però ho accepto, no? I intento acceptar aquestes arrugues, intento acceptar el meu cos, i si t'agrada bé, i si no, doncs...
Jo visc enamorada també, no? Noies de Maggie Smith. Maggie Smith.
Qui és aquesta?
La Maggie Smith, de Downton Abbey, sabeu qui és,
sí,
o no?
Ah, oh, sí, sí,
actriu,
sí,
britànica.
M'encanta.
És que és tota ella, no? I la veus bella, o sigui, no sé, és...
Hi ha actrius grans, boníssimes, uh-huh, que, evidentment, doncs, també són precioses, no? De lo bones actrius que són. Bueno, és que jo quan valoro una actriu no estic pensant si és guapa o lletja, no?
Clar,
estic pensant si m'agrada o què m'agrada d'aquesta actriu o per què m'agrada tant, no?
Ah, és la feina que fan. Hi ha algunes que quan les veus a vegades et costa reconèixer-les si fa temps que no les veus, perquè com han passat per tants botox i tantes cirurgies que perden a vegades l'expressió, no?
Això ha passat molt, per exemple, amb l'actriu la Renée Zellweger,
sí,
la Nicole Kidman, no? És veritat que la Demi Moore també hi ha hagut uns retocs estètics, però fixa't que et retoquis o no et retoquis...
Sempre et critiquen.
Sempre hi és, no?
Totalment.
Sempre, però... perquè aquí no estem jutjant si el retoc ha arribat a bon port o no, no? Sinó que...
Però i per què creieu que se'ns aplica, no? Ara anem cap a un punt que volies arribar, Txell, no? La bellesa i bellesa, no? En ve alta i en ve baixa, però... Aquests dos conceptes, no?, que justament això, no?, que se'ns aplica amb tanta crueltat, no?
Bueno, perquè el cos de la dona no et pertany, no? Jo crec que els nostres cossos no ens pertanyen.
Uh-huh.
I els, com que són producte d'una cosificació, d'una sexualització, és el que fa que estiguem tant en tela de judici, no? I que, a més, el cànon de bellesa normatiu, diguéssim, és un, no? Llavors, o hi ets o no hi ets, no? I li sumes l'edat i...
I aquest cànon de bellesa, que semblava que fins ara només eren víctimes les dones, crec que els homes cada vegada són també...
Tu creus,
també,
sí, que cada vegada?
Han caigut més al pou aquest. Són molts més els que no se senten a gust amb el seu cos, els que els costa més acceptar-lo, els... O sigui, em fa la sensació que han caigut. De fet, els casos d'anorèxia fa uns anys en joves, eren sobretot amb nenes, i tot i que hi ara menys casos amb nois, també hi ha nois que pateixen anorèxia, i justament passa...
Exacte, en joves està passant molt més. Això als hospitals, vull dir, centres sanitaris ho estan notant moltíssim, no? I més també després de la pandèmia. Però a les televisions, a les pantalles, hi continua havent senyors grans ocupant espais, ara, no?
Amb diferència.
De poder, protagonistes i...
Però és una llàstima que en un moment en el que sembla que les dones ens hem rebel·lat i diem no volem caure i anem contracorrent contra aquesta força centrífuga que et porta cap a ser víctima d'una estètica concreta, només una, que és la que està establerta, doncs semblaria que els homes no haurien de caure, i també hi ha alguns que ja s'han començat a colar pel forat.
Per tant, Txell, queda molta feina per fer en aquest
moltíssima
sentit.
Mentre sempre hi hagi molt més referents masculins a les pantalles d'aquests senyors grans que estan presentant programes, dirigint el que sigui, protagonitzant sèries, no? Per exemple, no sé si veieu la sèrie Succession, no? El Logan Roy, aquest protagonitzat per Brian Cox, no? Que a mi m'encanta aquest actor i m'encanta el personatge, que està ple de matisos. Vull dir, és una persona que pots arribar a odiar, però pots arribar a empatitzar
entendre
molt, no? Si fos una dona, tindria tants matisos aquest personatge? No, seria una vella dolenta, que és mala mare.
Però
és mala mare.
Fa uns dies parlàvem amb l'Helena Neira, que parlem de sèries, i parlàvem de dolentes. Com fa anys no hi havia dolentes, i ara comença a haver-hi dolentes. Però és curiós que Succession, a la sèrie, el pare, que té tres fills, té quatre, és que hi ha un que és com un zero a l'esquerra.
Sí, pobre.
Sempre penso que en té tres. En té quatre. Tres nois i una noia. I veus com la noia és víctima també del masclisme dels seus germans. A part de tota la resta de coses que els hi passa a tots, ella a sobre és víctima del masclisme.
És veritat que la sèrie té molts matisos en tots els personatges, eh? Però sí que penso que si en lloc d'un pare fos la mare, no en tindria tants. Mentretant, i per sort, sempre ens quedarà un reducte de bellesa, amb B baixa i amb B.
En què ens hem d'agafar?
Dels anys 80, que segur que ara quan sentim la sintonia ens posarem a ballar aquí amb aquestes perruques
i el
cap de porc.
Brutal, eh?
Las chicas de oro.
Mira, m'encantava aquesta sèrie.
Avui podríem ser.
Podríem
colar.
Sicília, 1929.
Dorothy, Sophie, no? La Blanche, la Rose. Eren quatre dones meravelloses.
Meravelloses.
I en el fons, si ho penses, una sèrie molt innovadora i molt trencadora, no? Perquè a finals dels 80, que una sèrie superpremiada, les protagonistes fossin quatre dones grans. No madures, no, grans.
I alguna molt gran.
Amb els cabells... Bueno, alguna de 90 i pico, la Sofia, no? Amb els cabells blancs, que vivien juntes, que els homes no pintaven res, vull dir, entraven a fer de secundaris totals, no? Però les protes eren elles, que parlaven de temes de dones, de molts temes, però també temes de dones, que parlaven de sexe a l'edat, a la bellesa, no? Que això no en parlem ni avui. No? Vull dir que va ser una sèrie abans de Sex on Nova York, abans de Friends, abans d'aquestes sèries on hi havia dones que convivien, no? I compartien espai i problemes. I va haver Les Chicas d'Oro, que és una sèrie que a mi m'encanta. Jo sóc addicta als cofres abans de les plataformes de Netflix i tot això. Hi havia una cosa que eren cofres de sèries.
Sí.
I que jo...
Quantes temporades té?
Jo tinc dues. Ah. Però segur que en té més. I tinc dos packs d'aquests, no? No sé si n'hi ha més, eh? No sé quantes temporades té.
Ara està...
Però és una supersèrie.
Jo l'he tornat a veure.
I què tal ha envellit?
De meravella. Només
veus?
He vist tres capítols, però de meravella. És increïble pensar, no? Això, el que tu deies, que trencadores, que visionàries i quins missatges, que elles eren de finals dels 80, aquells diàlegs, que són fins i tot ara moderns.
Clar, home, parlaven d'homosexualitat, d'embarassos adolescents, de, o sigui, parlaven de veritat de temes molt trencadors que avui en algunes sèries o pel·lícules incomodarien, serien temes molt, clar, de la vida, no? Però sobretot eren aquestes amigues, no? Abans de saber què era la paraula sororitat, jo crec que vam conèixer les Xiques d'Oro, no? I que, a més, és aquesta sèrie, com diu Loga, que ha envellit molt bé i que ara, doncs, bueno, les quatre ja no hi són. L'última a morir
fa poc
va ser la Betty White, el 31 de desembre del 2021.
El 31 de desembre?
Sí, va tancar l'any amb la mort de la Betty White. Uh-huh. També molt reivindicativa amb el tema feminista o de les dones. Vull dir que també va ser una dona que, quan va poder, es va posicionar molt. I, no sé, una sèrie on l'humor, el sarcasme... era un dels pilars fonamentals, no?
Mira, m'han agafat
picades. L'humor no envelleix, no?
Això, és que aquí, aquest és el quip, no? Mm. Escolteu, m'han agafat unes ganes de tornar-ho a veure, que dius que està, Olga, a Disney Plus, has dit? No.
Em sembla que sí. I si no, jo porto els meus cofres.
El cofre.
Tu tens DVD? O això ja no... Ai, hi ha molta gent que ja ni té, no? Vaig anar a la botiga a demanar un... No sé què, pel DVD, ja m'ha dit, però què estàs dient?
Què dius?
Ja no en venem.
Mira, Txell, abans de marxar, ara te farem un petit robatori, però és que en parlarem avui al programa. Parlarem en poques paraules, que és l'espai de comunicació al matí a Ràdio Estel, a partir de la una. Clar, ens ha cridat molt l'atenció, òbviament, a tothom, no? El nou lleig cap a la presidenta de la Comissió Europea.
Bueno.
Sisplau, és que...
Heu vist les imatges o no?
Sí, tant.
Clar, jo pensava, és tremendo això, però i què faríeu?
Amb aquella situació...
No? Com... Què seria el més òptim de fer, no? El que va fer ella, que és... assegurar-se que això s'estava gravant perquè ho vegi tot el món, saps? O sigui, és important que ho vegi tothom, no? Però què més podríem fer? Perquè això no es pot tolerar.
Clar, va ser Macron el que al final, no? Doncs va dir, escolta, no? Va resituar i dir que ella
aquí,
també hi és,
eh? Està aquí.
Sí, clar. Però... No, i estupendo, eh? Molt bé per ell,
però... Però tu dius ella, no?
Sí.
Què hauries fet tu?
Jo anar allà i forçar-lo.
I dir-li, estic aquí,
hola.
No?
Entenc que això no és políticament correcte.
Mira,
però...
ara ho dius bé,
però
políticament
clar,
correcte.
És políticament correcte.
Parlarem de protocols, en poques paraules.
Doncs pues mira, els protocols estan per trencar-los. Ara. En situacions així, per mi, eh? Uh-huh. Llavors el que no es pot permetre és això. Jo, mira, aquestes imatges les he vist dues vegades i dic, però com? No m'ho podia creure.
És possible
vegada.
Que en aquestes situacions no siguis ni capaç de reaccionar, perquè això és el que nosaltres hem vist. La vam veure una altra vegada, que la van deixar amb una cadireta fora també d'una conversa, que la resta estava en sofàs, no? Però li deuen passar tantes.
Clar,
cada
però, per
dia.
Exemple, ella el que podria fer és portar una jaqueta on hi posi un missatge de hola, sóc aquí, o, saps? O sigui, intentar donar-li la volta en sentit del, per fer-ho encara més visible,
sí.
No?
És,
però clar, entenc que tampoc és la seva feina, eh? Però vull dir que està allà per, segurament per una altra cosa. Però
jo estic d'acord amb tu, Txell, en el sentit que els protocols estan per trencar-los i que ha d'existir la naturalitat. I si tu en aquell moment t'has de situar, has de dir, estic aquí, d'acord que és veritat que l'institució, la Unió Europea, no? Té doncs, aquests dos caps, diguéssim, que però, escolta, ja no és qüestió de jerarquia, és qüestió de tractar humà, no? Tu, si trobes algú, saludaràs.
Clar, si tu estàs saludant els tres altres senyors...
Per molt protocol,
I d'educació.
No? Clar,
jo crec que aquesta pobra dona, suposo que es va quedar tan parada que ja no va reaccionar, no? Però a la propera ja ha d'anar...
Ha de tenir un reguitzell de possibles...
Que ens truqui, que li donarem,
si li donarem idees de possibles respostes. Tot i així, deu estar fins als nassos. Ella sí que deu estar fins als nassos de lletjos d'aquests constants que es deu trobar cada dia.
Segur.
Cada dia.
És el que tu deies, Olga, que aquests són els que podem veure, però en deu tenir ella durant...
Reunions, petit comitè,
totalment.
Com quan veus aquestes
però,
fotografies.
Però, perdoneu, si és que això a una altra escala, i amb això ja pleguem, passa. Reunions de feina... Passa, segueix passant, no? Un altre nivell, però segueix passant.
Txell, gràcies.
De res.
Avui a punt de partida, gran Emma Thompson, i hem acabat a les Xiques d'Oro.
Ai, sí. A veure si acabarem com les Xiques d'Oro, d'aquí molts anys.
Tant de bo.
Aquí,
ja m'agradaria.
T'imagines?
Si us plau.
M'encantaria. Qui seríem? Bueno, això ja per la propera.
I la Marta.
Exacte, i la Marta.
No, la Marta seria la quarta. A tu t'han fet ghosting?
Ostres, sentimental, diguéssim, o perquè el dubte que tinc és el ghosting es pot fer en tots els aspectes? A la feina es podia fer ghosting?
Mira, és que...
Sí, oi? Doncs sí, m'han fet ghosting.
Estàs donant peu a la secció.
M'han fet ghosting a tots els nivells, clar, ho confesso. Però l'últim que m'estan fent ara és una cosa més de feina.
Sí?
Sí. No de, no de treballo, però sí, sí. Doncs... El ghosting té moltes cares, no? I...
Tens
sí,
tota
sí.
la raó, ja fas bé, escolta, ni guionitzat, Txell Esteve, perquè ara farem una petita aturada aquí al matí a Ràdio Estel, agafem una mica d'aire, ens posarem, per cert, al dia de tot el que està passant al Congrés dels Diputats, no? Amb, aquesta, amb aquest adiu, no? Que hem intuït de Pablo Casado, de fet, ha marxat in situ cap a 11:15 aproximadament de l'hemicicle, i bé, aquest discurs que ens ha deixat amb aquest to, no?, de comiat, veurem què passa en el transcurs del dia. De fet, ara els serveis informatius d'aquesta casa ens posaran al dia de tot el que ha passat fins ara, i després de la tornada, qui ens parlarà de ghosting serà el Pau Font. Ghosting a les xarxes, no?
Ah, doncs mira, ara us escoltaré.
Doncs res, quan, a la tornada, quan tornem, després d'escoltar l'Àngelus i de posar-nos al dia, parlarem del ghosting a les xarxes. També parlarem amb Judit Caselles, que en aquest cas la tenim al Parlament, però ens posarà al dia de tot també totes les notícies polítiques que passen per la cambra catalana, sens dubte amb aquest ull posat també a la cambra baixa a Madrid, salut natural per tothom, i també amb aquest lleig, nou lleig, a la presidenta de la Comissió Europea. Per tant, escolta...
Un programa, un programa.
Queda't amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. Petita aturada i tornem d'aquí res.